Els viatges de Carlos Carlos compten la col·laboració del Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica de València. Els viatges de Carlos Carlos.
Benvingudes i benvinguts, este serà el primer d'alguns capítols especials per celebrar que el dia 21 de juny de 2016 vam començar a emetre's per FM i també a formar part de la podcastfera valenciana. Este programa l'estem gravant des de la platja de Xàbia, perquè hem vingut a veure un concert i com este programa és especial i no tenim molt de temps, ho estem gravant des d'ací. A més, també ens servirà per a celebrar i agrair el premi que ens ha donat Ràdio Associació de Catalunya en la categoria d'innovació, com haureu vist en les xarxes socials que ho hem anat publicant aquestes últimes setmanes. El dia 4 de maig, a més, viatjarem a Barcelona per a recollir este premi que ens fa moltíssima il·lusió. En esta edició especial dels viatges de Carlos Carlos, el leitmotiv principal seran els llibres i sobretot els seus responsables, els autors i les autores, i ho anirem combinant amb música. Recordeu que nosaltres estem en Facebook, en la nostra pàgina, els viatges de Carlos Carlos, i allí podeu posar m'agrada, on trobareu els nostres reportatges fotogràfics a més d'informació complementària a estos viatges. També podeu conversar amb nosaltres a través del Twitter o d'Instagram, en este cas en el meu perfil personal, @ripollescarlos, i moltíssimes gràcies a tots i aquells que cada persona, cada setmana, compartiu estos viatges culturals i musicals. Primer ens aproparem fins al Reunil per a conèixer a les seues gens de la mà de l'escriptor i periodista Xavier Aldecoa i el seu nou llibre. Abans, però, ens aproparem fins a Uganda, on comença, en teoria, el Reunil, i ho farem amb la Afrigo Band.
Anatafuta kwenye vituo vya polisi akifikiria kwamba nimeshikwa kumbe nimepotea na lala karumaindo. Ewe rafiki kweli umenisaidia, nimesikia mashauri yako, kumbe ni mbaya mimi naiwacha. Wacha kabisa,
ake Mungu sitaongea tena.
Asante. Asante, asante, yeah, asante. Wenye rafiki, rafiki mwema, umenishauri kuacha pombe ili niweze kujenga kwangu. Asante, yeah, asante, yeah, asante, yeah, asante.
Benvingut, Xavier Aldeco, als viatges de Carlos Carlos. Estàs presentant un llibre que s'anomena Los hijos del Nilo. Eres periodista, recorres Àfrica de banda a banda per a després contar-ho en el periòdico La Vanguardia i en la revista 5W, de la qual també eres cofundador. I en este cas, este llibre també recorres el que són el Nil. Entre les primeres pàgines del llibre dius el següent: la història guarda bajo la manga una hòstia a mano abierta. Què li direm a la història?
Que el que sembla a vegades evident té altres lectures. En aquest cas jo em referia a que el lloc on va aparèixer aquell nen ofegat, una imatge que se'ns va quedar a una platja de Turquia, un nen amb vestit de samarreta vermella, ofegat, que semblava que dormia, és el lloc on va néixer Heròdot, que és la persona que està considerada com el primer historiador, el primer reporter de viatges que va anar a buscar el diferent. O sigui, el que va ser el símbol de com és apropar-se a l'altre pel conèixer-lo, aquell mateix lloc és on està el símbol, el que va ser el símbol d'aquesta crisi o aquest drama de tanta gent que fuig dels seus països i no li deixem més remei que arriscar la seva vida al mar.
El llibre comença en Uganda, on podríem dir que comença el riu Nil, encara que aquestes coses són un poc teòriques. Sobre Uganda, entre d'altres, parles d'Amin, el dictador. Sobre este dictador parles de la importància dels retrats que es fan sobre les situacions dels països en els mitjans de comunicació o en este cas d'un líder polític. En el llibre dius el següent: en los medios de comunicación extranjeros lo retrataron como un payaso, un playboy hortera o un bufón excéntrico con los gustos excesivos y no tanto como un déspota despiadado que masacraba a su pueblo. ¿Qui és este dictador?
Bueno, és un dictador, Idi Amin, que va fer va convertir Uganda en un terreny de sang i patiment, va matar moltíssima gent, va ser, com tots els dictadors, una persona que pensava que les coses només podien funcionar si estaven sota el seu poder i va utilitzar la por i el domini dels altres per regnar. En aquest cas ho dic perquè en una època en la que a Europa la gent sortia al carrer per protestar contra Franco, ja era el final de Franco, o contra Salazar o altres dictadors del món, el fet de definir-lo com si fos un dictador excèntric, un tipus estrany, perquè ell s'anomenava rei d'Escòcia, l'últim rei d'Escòcia, va fer que no posessin l'accent tant en les tropelies, les barbaritats que va fer, no? Com si només fos un pallasso africà que era exòtic, no?
Quan tu te proposes escriure una crònica, un reportatge sobre alguns dels països als quals visites, de quina manera intentes fugir d'aquestes situacions i d'aquestes representacions?
Bueno, lluitar contra els prejudicis és una lluita diària. No crec que estiguem lliures mai. I si penses que no en tens de prejudicis, és el moment de més perill, perquè aquests són els prejudicis que penses no tenir són els més complicats. En el meu cas, intento apropar-me als llocs amb temps i sobretot amb humilitat, de saber que no ho saps tot i que la teva mirada depèn molt, molt, molt de l'ajuda dels altres, d'aquesta visió que et puguin ajudar a adquirir les persones que realment coneixen molt aquell lloc, i amb aquesta humilitat jo crec que intentes d'alguna manera equivocar-te menys.
Quan arribes a una zona, de qui menys espera enterar-te de què està passant allà?
A mi enterar-me del que passa en un context em sembla una feina coral. O sigui, tant et pot donar informació gent que pugui ser més analistes, més polítics, però també el que està en un lloc, una persona que està treballant venent xiclets al carrer, també et pot donar algunes claus del que està passant als llocs. Hi ha vegades que són diferents nivells d'anàlisi. Lògicament els experts o les persones amb molts contactes són importants, però no hem d'oblidar que la realitat s'alimenta de moltes coses i aquesta rutina, aquesta quotidianitat també és important i s'ha de trobar en altres llocs.
En el llibre, quan parles d'Uganda, dius: des del primer segundo me quedó claro que no siempre viajaría solo. Tot i que moltes vegades viatge sol o acompanyat d'alguna persona, com tu fas?
Bueno, apropar-se als llocs sols em sembla molt interessant, perquè moltes vegades viatjar sol significa estar menys sol durant el viatge, perquè molta més gent s'apropa, té més curiositat per veure com estàs. En un bar, si estàs sol, és més probable que algú s'apropi a tenir curiositat cap a tu. Així que normalment mai estàs sol. O sigui, jo intento viatjo sovint molt, molt sol des de l'origen, perquè m'agrada aquesta manera de viatjar, però després durant el camí és genial veure com t'enriqueixes amb la gent que se t'apropa i la gent que t'ajuda.
Sobre la fam en Sudán del Sur, dius: es más artificial y perversa porque a diferencia de otros lugares no está causada por la sequía, una plaga o un suelo infértil. Què està passant en Sudán del Sur?
Que la gent es mor de gana per culpa de l'home, perquè és una guerra, és una gana directament relacionada amb aquesta lluita pel poder. El Son del Sud són les terceres reserves de petroli més grans de l'Àfrica subsahariana, són terrenys fèrtils, És un país atravessat totalment pel riu Nil, on normalment ningú hauria de morir de gana. El terreny és fèrtil, però què passa? Com hi ha guerra, hi ha por, la gent no conrea els seus terrenys i es mor de gana. Per això dic que és una gana causada per l'home.
Al llarg de llegint tot el llibre m'he donat molta més la sensació que aquests conflictes i aquestes guerres que hi ha en diferents llocs moltes vegades depèn de conflictes o de situacions més internacionals, quan per exemple parles de la Guerra Freda, que moltes vegades de les relacions més enllà de la persona que viuen uns dels altres en el seu carrer.
Jo crec que a tot arreu, no només a l'Àfrica, les guerres són per una lluita pel poder. Són els mateixos sentiments d'intentar viure tu millor, d'acumular les coses que et facin viure d'una manera més rica, de defensar el teu. Aquests sentiments són comuns i això és el que passa. O sigui, tens interessos a nivell local, que pot ser controlar terrenys, controlar pols de petroli, controlar ramats d'animals, que ja són molt importants, com a Sudan del Sud, i tens uns interessos geoestratègics. I en aquest sentit, podem anar al passat i parlar de la Guerra Freda, la influència que té en les guerres africanes, però encara ara també hi ha uns interessos o uns oblits que no són innocents.
Per a posar un exemple, en el cas de Sudan del Sud, parles de Niashan Samuel, una xiqueta recent nascuda, que la trobes amb la seva germana bessona i sa mare en una clínica de Metges Sense Fronteres. Què trobaràs en aquella clínica?
Probablement la decisió més desesperada que ha de prendre una mare a la seva vida, que és en aquest cas decidir quina de les dues seves filles bessones tenia més probabilitats de sobreviure. I com només tenia menjar per una, tenia tan poc menjar que només tenia per una, va decidir només alimentar-la que tenia més possibilitats de sobreviure, perquè l'altra estava molt malalta. Dic que són germanes, però no, a simple vista no ho semblaven. Una era una nena prima, però l'altra era un sac d'ossos.
I com era la clínica que trobes tu de Metges Sense Fronteres? Què n'hi havia allí?
Moltes mares, moltes mirades perdudes, això és habitual en llocs on hi ha molta gana, molta gent treballant perquè sobrevisquin, treballadors amb Metges Sense Fronteres, locals, estrangers, i bueno, és una carpa enmig d'un camp de desplaçats, en aquest cas amb molta por i desesperats, perquè saben que la seva protecció és molt, molt feble, i això, sobretot gent amb gana i que no sap ben bé què serà de la seva vida en el futur, si hi ha futur.
Estes clíniques normalment són, en teòricament, de la manera que ho plantegen Metges Sense Fronteres, sempre són temporals. Però aquestes situacions de vegades s'allarguen més del que en un principi estava previst, no?
Bueno, en el cas dels camps de refugiats o camps de desplaçats, sí, passa. Per exemple, la frontera de Kenya i Somàlia porta més de 20 anys. Allà, probablement, camps de refugiats que estan apareixent des de fa uns anys a Sudan del Sud, els veurem estar allà durant anys, a la frontera de Sudan del Sud i Uganda també. Sí, una ajuda humanitària pot tenir una justificació per evitar morts massives, però s'acaba creant una situació de dependència i una cronificació del conflicte o del problema, i no es resol, i això fa que acabin apareguent aquestes situacions en la que gent fins i tot ha nascut a camps de desplaçats o camps de refugiats i no té més sortida que viure allà tota la seva vida.
Què són les fonts del Nil i per què són tan importants?
Bueno, són importants pels blancs, per nosaltres. Al llarg de la història, exploradors, països, militars han perdut la vida buscant les fonts del Nil Blanc o del Nil Blau. Pels locals no ho és tant. Sí, són llocs sagrats, són importants, però no aquesta dèria de saber exactament on ha nascut el riu. Al final, per exemple, el riu Blanc, el Nil Blanc, que comença a dir-se així a Uganda, neix de molta aigua, que és com si fos una mena d'embut, que es va replegant a través de rius, petits afluents, fins i tot neu que es fon d'unes muntanyes properes o conductes subterranis. I en aquesta dèria per descobrir exactament el punt on va començar, s'han perdut moltes vides. Al final veus que és una mica la nostra dèria occidental per quantificar, per xifrar, per descobrir exactament a quin centímetre amunt o quin centímetre baix neix un riu tan apassionant com el Nil, no per on neix, sinó per tota la resta del camí.
En un dels teus viatges a Etiòpia us trobeu amb un monjo guardià que no us deixa entrar en unes d'aquestes fonts. Ara ens explicaràs què trobareu allí concretament. En el llibre dius: donde la negociación es una costumbre para buscar la felicidad. Com es busca la felicitat en una negociació? Com són aquestes relacions humanes?
Perquè aquí la felicitat, quan dic la negociació, no m'estic referint a diners, m'estic referint a una societat on la humanitat és la base. En relacions humanes, la humanitat és la base, és literalment així. Anem a parlar, a veure quin és el punt en el que els dos estem més contents. Oblidem el dels diners aquí. I en aquest cas va ser així, aquest monjo que pensava i pensa i està convençut de que aquestes fonts, que són uns basalts, són tres basalts coberts de vegetació on comença el Nil Blau a Etiòpia, ell deia que era un lloc sagrat, i com nosaltres no havíem fet dejú, deia que no podíem passar. El fet de conversar amb ell, ser amable, somriure, dir a veure fins a on podem arribar, no ens deixaries potser entrar sense tocar l'aigua, que és el que està sagrat. Vam arribar a un acord en el que, en bones maneres, veus que la prioritat en aquestes negociacions és un acord satisfactori per tothom, i això és producte de molts segles en el que aquesta negociació no busca una victòria, busca una suma en la decisió final. Em sembla que és un aprenentatge bastant xulo.
En este cas sí que parles que és una situació on no queden els diners, però en altres llocs del llibre sí que parles d'aixes negociacions on entra la corrupció, i eres molt crític en aquest sentit.
Sí, sóc molt crític perquè em sembla que és un càncer del que passa a moltes societats. La corrupció afecta sobretot, a mi em pot molestar, o als que ens apropem ens pot molestar perquè t'incomoda, potser que al final et treuen uns diners, però t'ho treuen a canvi de facilitar-te algunes gestions. A mi la corrupció em fot per la gent que la viu cada dia, gent que potser li fan pagar 20 cèntims o 10 cèntims per crear un camí, i aquesta gent viu realment amb molts pocs diners, i això li suposa un impacte enorme en la seva vida. Contribuir a això, simplement perquè nosaltres tenim possibilitats de fer-ho a canvi de guanyar una mica de temps o guanyar una mica de facilitats o una mica de favors, em sembla que no està bé. I sempre que puc, i això sóc conscient que a vegades no pots fer-ho perquè l'altra banda t'impedeix una situació, perquè el que està fent és extorsionar-te d'alguna manera perquè li donis diners, per robar-te, però sempre que puc intento evitar-ho.
Este és un programa principalment cultural i musical. Com són en aquestes carrers de les ciutats, dels pobles?
Els sons d'Àfrica a mi sempre m'han interessat moltíssim, perquè són riures. Per exemple, el camp de refugiats d'Uganda, on arribaven la gent de Sudan del Sud, sí que pot sonar estrany, però jo recordo la nit i recordo molts somriures, molta gent rient i fent fins i tot bromes. I dius, ostres, si és un camp de refugiats seria el contrari, no? Ens l'imaginaríem amb nens plorant i... Però clar, aquí hi havia un component d'alleugerament o d'alivi, no? Havies fugit caminant d'una situació de guerra molt bèstia on estava la gent fugint i morint, i arriben a Uganda i se senten en pau, i això reflexava en aquests somriures. I et podria parlar de mil coses: el soroll dels animals a moltes parts del Nil, el soroll de la música o de les pregàries als temples ortodoxos d'Etiòpia, i si fos sorolls no tan simpàtics com els del plor dels nens a Sudan del Sud, per exemple.
Qui és Rashid Awad?
Awad és un amic, és una persona molt valenta, és un home molt valent i és un periodista. És sudanès i dedica la seva vida a lluitar perquè el seu país sigui més lliure, i això en una dictadura té un valor afegit, que és que ell està arriscant la seva llibertat i el seu patrimoni a canvi de molt petites victòries i moltes derrotes. Em sembla d'aquestes persones admirables que té el continent, i no els hi fem massa cas, però que crec que la seva història és important per ser justos amb el que és Àfrica, que no són víctimes, o no només són víctimes, sinó són gent que són actius i són motors del canvi de les seves societats.
En el llibre recull la història d'un home que va ser obligat a casar-se amb una dona, de la qual ell volia, diguem, en certa manera, per lo que expliques en el llibre, divorciar-se, però que no volia divorciar-se, en certa manera, per voler salvaguardar aquesta imatge, no? Davant de tot el poble. Pel que descrius, este és un home en una actitud molt, molt, molt masclista. Com, en aquest ambient, com descriuries aquestes relacions humanes?
Bueno, no és cap secret que la dona està en una situació d'inferioritat i discriminada a moltes societats. Àfrica no és una excepció. Jo quan parlo de l'Àfrica no intento anar al bonisme ni al catastrofisme. En aquest cas estem a Egipte, al sud d'Egipte, i en una zona on hi ha, a Luxor, on hi havia aquest noi, que venia a més d'una zona rural. I em va interessar sobretot perquè ell em va parlar d'aquestes relacions humanes, que moltes vegades és molt difícil entrar-hi, aquestes ganes de divorciar-se però no atrevir-se per aquests costums familiars, o aquesta manera de tractar malament a la dona. Em sembla que també reflexen molt bé el que és una societat i una cultura. I això que explico aquí, en realitat hi ha moltes coses que tampoc són tan llunyanes a la nostra societat, aquesta discriminació de les dones o aquesta manera d'entendre les relacions desiguals. Bueno, per sort crec que cada vegada estem millor, però encara es queda moltíssim camí per recórrer per la igualtat.
Què li passa a aquest home? D'ahir darrere n'hi ha quasi, no sé jo com ho anomenaria, però quan parla, per exemple, que comentava la part de la Viagra, és com una zona com, no ho sé, explica'ns, perquè és que no, jo no, la història, sí, la llis, però no ho acaba de...
Bueno, és una... Clar, estem parlant d'una societat masclista, una societat que a l'home li demana ser molt home, que quan té relacions duri més i tingui moltes relacions, però a la vegada és una societat que reprimeix la qüestió sexual, per tant ha d'amagar-se per tenir relacions, ha d'amagar les seves intencions de divorciar-se, però a la vegada la seva pròpia família que el situa en aquesta situació, els homes li diuen busca't la vida i fes la teva i utilitza Viagra que t'anirà bé. O sigui, és una doble moral, una doble vara de medir en les societats que bueno, al final el que et demostra és que les situacions són complexes, són difícils d'entendre, és normal que no s'entengui, però la nostra societat també té moltes contradiccions i veus que una cosa és el que sembla i quan grates una mica hi ha situacions més complicades que, bueno, que tenen molt a veure amb aquests dubtes o situacions fins i tot una mica surrealistes que ens explica aquest noi egipci.
Quan parles d'Egipte i de com sobrevius dins d'estos viatges, dius que la mentira és l'únic refugi. Com a vegades és important saber mentir per a poder continuar o per a poder fer un passet enrere per a després fer-ne dos més cap avant?
Ho dic amb amargor, perquè a mi mentir no m'agrada, i mentir a algú que és el teu amic menys, però bueno, en situacions on el jihadisme s'ha convertit en una amenaça, sobretot de segrest, bueno, sobretot no. Primer, una amenaça per la gent local, una amenaça de mort per la gent local, aquí també segresten, però com a periodista, de manera secundària, terciària o quartària, com vulguem dir-ho, és un problema de seguretat per un segrest. La qüestió de mentir és una manera d'intentar teixir una xarxa de seguretat. El fet de no dir on vas o de mentir per dir que vas a un lloc però tu saps que el dia següent vas a un altre és una manera d'intentar despistar. I quan menteixes a un amic no és perquè pensis que ja et trairà, sinó perquè no saps mai qui anirà a preguntar-li per males intencions i ell sense voler dirà una informació que et pot perjudicar d'alguna manera. És una llàstima que aquesta situació sigui així, però bueno, a vegades la mentida és una manera de protegir-te, no agradable, però ho és.
La portada del llibre és la imatge d'uns cavalls i dos homes. Què estan fent?
Són dos homes egipcis a la frontera, estem a prop de Luxor. La portada és del Samuel Aranda, el fotògraf Samuel Aranda, que és una extraordinària persona i un extraordinari fotògraf. I el que, a part de veure directament com es conviu amb el Nil, o sigui, són dos homes que estan netejant els seus cavalls en l'aigua, també et reflexa alguna cosa més. A mi m'agraden molt les fotos que fa el Samuel perquè tenen dos o tres o quatre lectures. Si et fixes una mica més, veus que els cavalls estan molt prims, veus que els homes se'ls hi marquen les costelles, perquè això és el que està passant a Egipte. És un país on el turisme ha caigut d'una manera brutal, on després dels somnis de llibertat de les primaveres àrabs que van derrocar un dictador com Mubarak van aconseguir fer unes eleccions, però que van guanyar els germans musulmans, cosa que no va agradar a gran part de la societat. Va haver-hi un cop d'estat i ara tornen a tenir una dictadura. Tenen a més el problema del jihadisme de l'estat islàmic i l'enfonsament total del turisme. I això és el que està passant. Aquestes costelles marcades són els problemes que estan vivint econòmicament la gent, que no tenen sortida laboral, i sobretot un ambient de tristor, és potser de desànim, de pensar que ho vam tenir a tocar i ara estem pitjor que abans.
Com d'importants són estos cavalls, els camells que trobes pel camí?
Bueno, els animals, no? Mira, hi ha una cosa molt curiosa amb els nubis, no? L'imperi nubi, que és un dels imperis més impressionants d'aquella zona, que tractaven els animals d'una manera molt més humana que moltes cultures, no? Ells fins i tot feien mausoleus o tombes pels seus animals preferits, pels seus animals de companyia. Els animals formen part de la vida de molta gent, de l'economia de molta gent, i això ho veus, no? Aquí en aquest cas de la gent que feia voltes amb els carros tirats per cavalls, que és una cosa molt per turistes, bueno, convivien amb ells les penúries. Ja dic, estan prims els cavalls, estan prims ells també.
I ja per acabar, este programa de ràdio se diu Els viatges de Carlos Carlos. Possiblement m'agradaria recordar que explicaràs una història d'aquelles de la... Aneu en una motocicleta d'estes taxi i s'acaba la gasolina en cert moment que estàveu allunyat del món.
Bueno, és d'aquestes coses que et passen quan viatges, una mica com viatgen milers i milers d'africans, que és que el motorista ens va estar molt content d'agafar-nos els dos, el Silvan i a mi, a la moto, però es va oblidar de posar benzina i havíem de recórrer diversos quilòmetres, i ho va solucionar d'una manera probablement poc ortodoxa, que és obrir el dipòsit i bufant, morrejant d'alguna manera el dipòsit, i va aconseguir que hi hagués suficientment benzina al contacte per poder continuar uns quilòmetres i llavors sí, omplir de gasolina el dipòsit.
Agafar estos taxis que parles en algun moment no sempre és tan ràpid com un voldria, no?
Bueno, clar, és de nou, són aquestes quotidianitats, aquestes situacions normals de la vida de molts africans que les pateixen també o viuen, conviuen amb elles, que crec que són importants per definir el que és Àfrica. O sigui, no només quedar-nos en el dolent de la guerra, que també s'ha d'explicar lògicament, no només amb les coses bones intentant compensar d'alguna manera una mica fictícia, sinó anar una mica més enllà, no? I explicar que la realitat d'Àfrica també és la normalitat d'això, de la picaresca de conductors de furgonetes que intenten guanyar clients a canvi d'enganyar-los, i que hi hagi gent que està asseguda allà només esperant a que pesquin nous clients.
Moltíssimes gràcies, Xavier, per este viatge, encara que dius que no és un llibre de viatges. Moltíssimes gràcies per este viatge pel costat del riu Nil i per la seva gent, que és més important possiblement el que ocorre al voltant d'aquest riu.
Sí, el menys important és el viatge, i probablement el segon menys important és el riu en si. El que importa són les voreres o les vores del riu i la gent que hi viu. És un llibre que sense la gent no hauria estat possible, sens dubte. El més important, el més interessant i l'imprescindible és els fills del Nil, la gent que hi viu.
Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Thank you.
Este tema que hem escoltat després de l'entrevista amb Xavier Aldecoa, que la vam gravar el dijous, que va presentar en la llibreria Patagònia de València el seu llibre Los hijos del Nilo, doncs esta cançó que hem escoltat s'anomena Tangos del Nilo. És de Alik K. Katab, un guitarrista d'Egipte, afincat a Jerez de la Frontera, que combina la tradició àrab amb la flamenca. I després del viatge pel riu Nil, continuem el nostre particular camí literari i musical i ens apropem a unes sonoritats més pop i electròniques, de la mà de Mireia Vilar. Durant les pròximes setmanes esperem tindre pels nostres micròfons perquè vinga a presentar-nos Mireia el seu primer àlbum, que s'anomena Madre Salvaje, i que s'ha inspirat en les paraules de l'escriptora Mercè Soler del seu llibre H Intercalada, i que ja vam explicar un poquet en uns capítols anteriors. Escoltem d'este disc Limbo Yonki. I del pop i l'electrònica, Mireia Vilar, escoltem un altre disc que ja el vam escoltar en un capítol anterior que dedicarem a la poesia i la música, com és el cantautor i poeta de Silla, Ivan Brull, que ja ens ha confirmat que durant les pròximes setmanes es passarà pels nostres micròfons per a contar-nos què trobem en este disc que està preparant i que, segons ens ha dit, serà bastant diferent de l'anterior. Mentre podem gaudir d'este àlbum que s'anomena El canvi dels àngels i escoltem el tema que l'obri, Tota la lluita.
Potser no calga ja explicar les coses, convé tan sols mirar-les a distància. Pensar que ho intentàrem, el
l'intent. Havíem de fingir-nos i és difícil tractar de ser uns altres per a sempre. Tota la lluita se'n va com un vol de campanes, travessant un sistema coronari en ruïnes. No ens queda més territori que la memòria assolada i l'alegria emigrant a les ciutats de la pena. Massa trista la nostra memòria, com un verí carrega vers nosaltres, com fer que no existirem, com refer el temps desgovernant-se amb la tristesa guanyada per l'absurd i la derrota. Tota la lluita se'n va un vol de campanes, travessant un sistema coronari en ruïnes. Ens queda més territori que la memòria assolada i l'alegria emigrant a les ciutats de la pena. Tota la lluita se'n va com un vol de campanes, travessant un sistema coronari en ruïnes. No ens queda més territori que la memòria assolada i l'alegria emigrant a les ciutats de la pena.
Continuem el viatge i ara ens anirem fins a autors un poc més clàssics, des de dues perspectives diferents. Primer, amb el flamenc, amb Carmen Linares, i una adaptació que fa d'un poema de Federico García Lorca que s'anomena Gacela de la terrible presència.
Déjame en una ansia de oscuro planeta, pero no me enseñe tu cintura fresca. Déjame en una ansia de oscuro planeta, pero no me enseñe tu cintura fresca. Yo quiero que el agua se quede sin cauce. Yo quiero que el viento se quede sin valle. Quiero que la noche se quede sin ojo. Y mi corazón sin la flor del oro, que los bueyes hablen con la grande soja y que la lombriz muera de sombra, que brillen los dientes de la calavera y los amarillos inunde la seda. Déjame en un ansia de oscuro planeta, pero no me enseñe tus cintura afrecao, déjame en un ansiao de oscuro planeta, pero no me enseñe tu cintura afrecao. Resisto un ocaso de verde veneno y los arcos rotos donde sufre el tiempo, pero no me enseñe tu limpio desnudo como un negro gato abierto en los juncos. Déjame en un ansia de oscuro planeta, pero no me enseñe tu cintura fresca. Déjame en un ansia de oscuro planeta, pero no me enseñe tu cintura fresca. Ay, tarara, niña de mi corazón.
Gacela de la terrible presencia de Carmen Linares. Continuem el nostre viatge, continuem a una altra autora, en este cas clàssica, però des d'una altra perspectiva diferent, la que ens ofereix Víctor Bocanegra i el llibre que recentment ha publicat. Este llibre s'anomena Sacrilegis, de la mà de l'editorial amiga d'este programa, Godall Edicions. El llibre són una selecció de poemes clàssics catalans i per acabar esta edició dels viatges de Carlos Carlos, que estem gravant estes introduccions en cada un dels temes que anem escoltant i la introducció del principi des de la platja de Xàbia, perquè en un moment mos anem a un dels concerts del Xàbia Folk, que vos recomanem tota la programació. Aleshores, que des d'ací, des de una platja de Xàbia tota plena de pedres, m'acomiade i us deixo amb este poema, El record, de Rosa Leveroni, amb la versió de Víctor Bocanegra. A gaudir de la cultura.
Jo fos per tu aquesta cançó tan dolça que desgrana el molí. Aquest oreig suau que t'agombola perfumant el matí. Fos el flauteig dels totis a la tarda en la calma dels hores. Si fos aquesta pau que t'acompanya en el repòs dels ports, o fos a la punxa de la rosa encesa d'un desig abrandat, aquell record d'una hora de follia, d'aguda. Thank you.
falla rancorosa d'aquells menyspreus antics. Si jo no fos per tu record amable, fos almenys un neguit, un odi, un dolor, una recança, ho fos tot menys l'oblit, ho fos tot menys l'oblit, ho fos tot.